La banda, 50 anys.
Benvinguts una vegada més al podcast La banda 50 anys. Iniciem la tercera dècada de la nostra banda, una dècada de les considerades daurades de la nostra entitat. Durant aquests 10 anys, del 94 al 2004, van entrar a formar part de la banda 65 músics d'arreu de la comarca, que s'anaven incorporant a la formació, ara i així sempre, cada Santa Cecília. Els presidents durant aquesta dècada van ser el Baltasar Ferrer, el senyor Josep Diborra, des de l'any 97 fins al 2000, i el Cisco Barceló fins al 2004. El local d'assaig era l'antiga escola de música, al local de la parròquia, situat al carrer de l'Era. Els directors foren el Josep Maria Cots, de l'any 90 fins al 2000, i a partir d'aquell moment va agafar la batuta en Rafael Margal. En aquesta època, la banda va començar els seus viatges per l'estranger, i si hem de parlar de fets destacables, cal començar per una de les sortides més significatives i que ha deixat un gran record en tots nosaltres. Parlem de l'estada que l'any 95 es va fer a Txèquia. L'any 96 es va fer un viatge llampec a Itàlia, concretament a Pisa. El juliol de 98, la banda visita Terres Gallegues fent un intercanvi amb la banda de Cangas de Morrazo. L'any 99 van visitar Alemanya, concretament a Kassel, i ells ens visitarien l'any següent a Falset. També vam començar la visita que s'ha anat allargant amb els anys al poble de Sant Pere de Riudebitlles. A l'any 98 té lloc l'enregistrament del CD Expressions a la Pedrera de Capçanes. També durant aquests anys es realitzen nombrosos concerts i col·laboracions amb d'altres entitats del poble com la Tresca. D'aquesta unió va culminar l'any 96 amb l'estrena de Pere i el Llop. També cal recordar muntatges com Bandes arreu del món o Sinfonia Manhattan, les sortides a Montfon, a Valls per Sant Joan i etc.
Bé, com heu sentit en la introducció, avui toca la tercera dècada de la banda, la dels anys 90, una de les èpoques daurades de la banda, precisament. Com en la resta de programes, ens acompanyen diversos músics i membres de la Junta que van formar part de la banda en aquella època. Així doncs, avui tenim amb nosaltres el Jaume Capdevila, que en el seu dia tocava el clarinet. No sé si encara el toques. Bon dia, Jaume.
Sí, sí, encara el toco.
El Francesc Brull,
encara igual,
eh? El Francesc Brull, que tocava saxo tenor.
Hola, bones.
La Vicky Pi, a la flauta.
Hola, bones.
La Violeta Castellví, a la percussió.
Hola, bones.
La Maite Navarro, també a la flauta.
Hola.
I el Jordi Barceló, al trombó.
Hola, bon dia.
I com a membres de la Junta, d'aleshores, teníem a la Dolors Cellers i a l'Ester Catalán. Benvingudes, també.
Hola. Hola, bona tarda.
Com dèiem, del 95 al 2004 és una de les èpoques daurades de la banda. Creieu que és així? De fet, és l'època en què més músics i activitats hi ha hagut.
Sí, sí, està clar que hem de fer bastant recompte, però parlant amb els membres que estàvem a la Junta en aquell moment, se van fer moltes activitats i tothom tenim els viatges i les coses més grosses van ser en aquella dècada, no?
Sí, mireu si, de fet, mireu si hi havia músics, no?, que precisament va ser a la sortida de Monzón en què fins i tot un músic va haver de quedar a baix, a terra, perquè no cabia l'autobús. Com va anar això? Algú se'n recorda de la sortida de Monzón i que el Cisco Barceló es va quedar a terra?
Això jo me n'he enterat ara preparant aquest podcast. Jo devia estar dalt de l'autobús i ja, i no me'n vaig enterar de qui es va quedar a terra. Però, no sé, sí que sí, es veu que no hi cabíem.
Jo crec que sí, ho recordo també, de que no hi cabíem a l'autobús. I crec que va vindre després amb cotxe a banda, no?
Bueno, no ho sé.
No va vindre, no? No ho sé.
Van muntar un cotxe a part,
sí,
i
no?
Algun voluntari va baixar del bus i li va fer companyia el viatge fins a Montsant, perquè, clar, si es costa el cotxe, s'avorria una mica.
Sí. Bueno, de fet, jo recordo el dia que vaig entrar a la banda, que érem, bueno, una barbaritat de músics i els esperava davant de casa, no? I de fet és que van ocupar tota la plaça de l'església, sí. Tinc el record aquell de tots els músics, no? De punta a punta de plaça, amb quatre o cinc files, a més, que hi havia de músics, i la sensació va ser, bueno, molt, molt bonica.
Els Guiamets, Violeta.
Els Guiamets, sí, sí, sí.
Bueno, està clar que n'érem tants que han vist que hi havia cercaviles que havien de partir la banda en dos.
Imagina't.
Bueno, no, se partia simplement perquè l'Espígol tingués, l'Espígol jo recordo, una banda davant i una banda darrere, i així tingués música per tot l'Espígol.
Sí, però si no haguéssim sigut prou...
Si no haguéssim sigut prou, no s'hagués pogut fer.
No s'hagués pogut
dividir. Jo començaria del principi, si us sembla bé, la idea. Comencem pel 95, que és l'any que anem a Txèquia. Fem una mica de repàs de Txèquia, que hi ha prou temes. Jo recordo, que, com hem comentat abans d'entrar, que l'any 92 se va intentar fer el primer viatge a Txèquia, va sortir fallit perquè havia les Olimpiades, i a partir d'aquí va tornar a organitzar amb la Junta el viatge, que es va fer efectible el 94. Val? Llavors...
Però vam anar al 95, eh?
Sí, 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 vam anar al 95, però bueno, el 94 es va començar a preparar i van sortir al 95.
Però era gràcies a una senyora del carrer
sí,
de
era, era, sí, no, de, que vivia davant de casa, de Cal Elies, me sembla que era.
Cal Elies, sí. Sí.
Ara que tenia el gosset aquell que,
sí,
que
sí. Portava
també...
Polca.
La Polca. La
Polca.
Que va adoptar un gos just quan vam anar... A...
On anava l'autobús.
Sí, anava l'autobús amb nosaltres, aquell gosset, i tant.
Sí, sí. Bueno, jo de Txèquia tinc records així una mica vagues, amb segons quines coses, perquè bueno, jo no era menor, jo tenia 20 anys, però allí la cervesa, l'alcohol anava que volava, eh? Vull dir, aquesta sensació, aquest record, jo ho tinc.
Jo recordo lo Neclicti, no sé si es deia així,
Neclicti.
I aquelles botifarretes que mos donaven fumades amb mostassa i un pa moreno molt bo, allí quan feien les festes de tarda. Clar, sortien a les 5 de la tarda i a les 12 tot a dormir.
Oh, i se'n recordeu que quan vam arribar a aquell poble ens van posar l'himne d'Espanya?
Sí.
Al baixar l'autobús.
Sí, 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 sí.
A la rebuda, no?
I el Josep Maria deia, per favor, avall, i valtros allí, pues, com qui no passava, i xan, 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 vull dir, va ser gros, va ser gros.
Jo recordo molt el primer cercavila que vam fer a Txèquia, i jo ja tenia fama de despistat i deixar-me coses a la banda, cosa que amb 40 anys no ha canviat gaire, i em van fer una broma, el meu company de corda, el Pep Puigeu. Ell va ser dels encarregats que cargaven els instruments al bus el dia abans i va obrir la meva funda del trombó i em va agafar la boquilla i se la va guardar a la seva funda. La meva sensació d'arribar a Txèquia a 2.000 quilòmetres, obrir la funda del trombó i veure que no tenia boquilla i mirant-me el cotxe lluny i dient com li explico jo això ara amb aquest home? Amb un poble petit que no havia ni botiga de música ni havia res i dic, ostres, me volia fondre. I quan el vaig veure vindre rient amb la boquilla dic, mira, perquè em fa dos com jo, o si no, lo tiro al riu.
Bueno, jo recordo, bàsicament, una de les coses més interessants, em sembla que, o almenys que tots coincidirem, va ser una mica l'exotisme que despertava tot aquell país en aquell moment, perquè realment feia poc que d'alguna manera estava com molt incorporat, i llavors jo recordo encara travessar fronteres, pagar-li amb tabac als aduaners perquè no regiressin massa. Llavors jo recordo aquell exotisme de que era encara com molt diferent, havia encara sortint d'aquella època comunista, i recordo que tot ens sorprenia molt, tot ens sorprenia molt, no? Inclús la rebuda, que anàvem tots a l'Ajuntament, que ens tractaven quasi com si fóssim, no sé si dir alienígenes, però que ens tenien un cuidado, un compte, i ens vigilaven molt, que no ens faltés absolutament de res. Però jo recordo aquest exotisme, inclús amb tot era sorprenent.
La gran diferència de preu que havia entre aquí i Txèquia, que quan van vindre se portaven els bidons de cervesa, perquè quan van veure el preu de la cervesa d'aquí... Van dir, la portem.
Jo recordo, bueno, feia una mica viatge així de cap, vam passar per Innsbruck per anar cap allà, sí. Vam entrar per la frontera Alemanya cap allà, és veritat, quan vam entrar allí, ens van aturar la duana, i recordo, teniu coca-coles, teniu tabaco, que vam passar per dalt, me sembla que el Josep d'Iborra i el Balti, i vam, entre cometes, sobornar per poder entrar. Llavors, el primer que vam anar va ser a Praga. L'estada de Praga va estar al costat del cor del com se diu? Del camp olímpic, de l'estat olímpic, allí amb una espècie de cos molt comunista. Sí, o sigui, la sensació sí. era
sí,
el que heu vist lo Txernòbil, la sèrie, era tot molt semblant. Acabem de sortir de allí, no?
La Vila Olímpica.
Sí, la Vila Olímpica. Praga era, vam anar al primer... el primer McDonald's que havien instal·lat, que només n'hi havia un, que és on se van demanar los children, los chicken, ai, los children and potatoes, sí, famosos, i clar, va ser una experiència. Llavors, quan vam anar al poble, a
Estalcobà, no?
No, a Tebojostice era, o a Estalcobà?
Sí, hi havien els dos.
Estàvem a Montsolkov, o sigui, les cooperatives agràries de l'època aquella, que els treballadors vivien a la mateixa cooperativa. O sigui, és un impacte que llavors no el valores, però al cap dels anys jo l'he valorat.
Sí, no, jo recordo que ens van donar tomaca, una tomaca allí no m'ho venien de res, i aquella tomaca ens la van comprar per naltros, i valien molts de diners, i jo recordo del Josep Maria, clar, no es podia venir, una tomaca allí, no? I el Josep Maria venia i deia, això s'ho heu de menjar sí o sí, perquè costa molts de diners i us ho han comprat per vosaltres. I clar, dius, bueno, sense amanir ni posar mostassa o alguna cosa. Però Déu-n'hi-do. I això que deies dels diners, jo recordo de portar els xelins austríacs, les lires italianes, portàvem de tot, portàvem diners de tots els països que havíem d'anar passant. I que, Déu-n'hi-do,
sí. I que ens havien avisat que, cuidado, que rondava moneda de Txèquia i d'Eslovàquia. I la, sí, moneda, la moneda d'Eslovàquia estava
més devaluada per davall que l'altra.
I teníem d'anar amb cuidado amb el canvi.
Bueno, i què dir del viatge amb autobús? Amb autobús, ara això seria impensable.
Fumant.
Sí, dos dies
fumant, dormint. La gent de la banda fumant al bus.
Dormint al passadís de l'autobús.
A sota, dels bueno, és que això, bueno, es pot explicar molt.
I a Praga van robar diners amb algú de la banda?
A la Neus.
A la Neus, Balaguer.
Sí.
Que portàvem
aquelles rinyoneres.
Sí, ja no sé si al metro li van robar, portàvem aquest munt de diners a sobre. Recordo que va ser...
Déu-n'hi-do. Bueno, Txèquia dona per molt, però...
No. Podríem fer un programa de Txèquia.
No, no, és que és més, ja està fet aquest programa de Txèquia. Recordo que es feia programa des d'aquí Ràdio Falset, se feia programa de ràdio que escoltava tot el poble.
Sí.
I hi va haver una unió i una comunió entre la gent del poble i la banda a través d'aquest programa que va ser brutal.
Això va ser molt bo.
Que va ser molt bonic.
Jo sé que
tothom s'interessava de... Ara som aquí i cada tarda trucaven des d'allà i s'enviaven les cròniques.
Recordem que no hi havia telèfons mòbils ni WhatsApp.
Per
trucar des de Txèquia, tenies de comprar la targeta amb un estanc, perquè amb monedes te podies passar en mitja vida tirant monedes i sense parlar.
Però això va ser molt encertat. Jo, nosaltres no hi vam anar a Txèquia. Hi va anar el president... I
el vicepresident, que era el Josep Iborra, diria jo.
Però, en canvi, quan ells van venir aquí, que es van repartir per les cases, els músics, també va ser una experiència bonica per les famílies, tot i que no ens enteníem, perquè la feinada era de tots per entendre'ns, però, a part d'això, jo recordo els sopars que es feien comunitaris, que totes les famílies aportaven coses, i això va ser molt bonic.
Els meus pares se van cartejar, amb les dues xeques que van tindre a casa, van estar uns quants anys que es cartejaven i per Nadal, fins fa 4 dies crec que encara rebíem alguna felicitació de Nadal.
I com parlaven? Amb què parlaven?
Tenien un traductor. Allí a Txèquia tenien un traductor i era un castelló molt divertit. Era hace muchos esquiadores en nuestras montañas.
I en era una noia que vam treballar ens va fer de traductora. Vale. Te'n recordes, Francesc?
Sí.
Perquè després que nosaltres dos vam anar a acompanyar, el Francesc i jo vam anar a acompanyar quan van estar aquí, amb ells a fer la ruta dels Sisters. Vam anar a Santes Creus
i a Poblet.
I a dinar a Rocafort de Queralt.
A Rocafort.
Hi havia un restaurant que servien a menjar a la bèstia, a la bruta.
Una mica el que comentàveu, que nosaltres també els vam intentar oferir el millor que tenim aquí. Llavors, quan vam anar a Rocafort de Queralt, hi havia la possibilitat d'una mariscada. Ja m'explicaràs tu, a Rocafort de Queralt, una mariscada. Però ells allò ho van veure com una cosa, inclús, què m'estàs donant?
Sí.
Per nosaltres és una exquisitesa. Per nosaltres és una cosa exquisita. I per ells van dir, que m'estàs donant un insecte marítim?
Sí. Això ens va passar a nosaltres després a l'intercanvi que vam tindre amb els alemanys. També per fer-los una mica de per complaure'ls, els hi vam fer doncs, un sopar de peix i vam treure, que llavors es menjaven molt, aquests llangostins salats. I ells ens miraven amb un recel i una cosa, teníem un pare i un fill nosaltres, hostatjats, i els obríem i no en volien tastar. I com vam poder, perquè ens costava entendre'ns, ens van donar a entendre que al trencar la clafolla els hi donava la sensació que era un llangosta o que era un... No en van voler tastar, no. I nosaltres allà pensant que els hi fèiem la gran cosa, no?
Però jo crec que la Dolors ha dit una cosa que penso que és important, més enllà de les anècdotes, de l'especial comunió que va haver en aquell moment, jo crec que tant amb la gent de Falset, inclús amb els membres de la banda, no? Jo crec que aquell viatge a Txèquia crec que ens va com a unir molt i va fer que poguessin després potser inclús anar sortint tots aquests projectes i que la gent s'il·lusionés bastant una mica amb el projecte, amb el que era el projecte de futur banda. No? Jo crec que va ser per mi una cosa com molt interessant i una prova pilot inclús de dir, escolta'm, podem sortir una mica més enllà del que seria Falset i comarca.
Sí, sí, bueno, va ser el primer viatge, però després a partir d'aquí...
I també dic això que deies, Francesc, de tot el poble, que anant a la colla, per exemple, hi havia potser tres de la colla, tres que no hi van anar a Txèquia. Diu, clar, diu, és que es va quedar el poble desert. I després, quan vau tornar, vau estar encara pues, un any parlant de Txèquia, no? Allò que dius, ostres, que això no s'acaba mai, que va ser, no?, un viatge...
Bueno, quants temps vam estar, però?
14 dies, oi? 14 i 15 dies.
Que te busco molt.
14 dies, vull dir...
Vam estar molt temps.
Tela, eh?
4 dies de viatge. Dos i tornar, sí. Dos i anar, dos i tornar.
L'autobús aquest...
Vam marxar el 21... El 20, perdona... I vam tornar
de juliol
i vam tornar el dia 1.
I a la tornada vam parar a Venècia?
Sí,
sí, sí, no?
El dia 31, arribada a Venècia, i a mig matí visita ciutat. Estava de 8 a 9 hores a la ciutat i al vespre sortia cap a França.
Mm-hmm. Recordo que també ens fèiem molt xules amb lo Volvo nou que s'havia comprat el Domènec, mm-hmm, que era l'avió.
Sí.
I quan vam arribar a Txèquia, que havien, el que parlàvem, aquells budes comunistes que havien acabat de sortir, i ens vam arribar amb lo Volvo aquell, la gent al·lucinava.
Ah, sento interrompre, sé que estaríeu aquí moltes hores parlant, però no tenim tant temps. A banda de Txèquia, abans l'Ester també ho avançava una mica, no? També es van fer altres viatges i intercanvis amb Galícia, amb Alemanya, i també vau fer un viatge a Pisa.
Sí, bueno, lo de Alemanya també va ser un intercanvi que després us teníem a casa, però lo dels gallecs ja va ser diferent perquè dormíem en un pavelló, i també la relació després és diferent, eh?
I ells, sí, quan van vindre, dormien a les monges.
Sí,
sí, sí, recordat.
Sí, va ser com diferent. Sí. Però bueno, per anar per ordre, el d'Itàlia, el de Pisa, va ser espectacular també, perquè era una cosa molt rara.
Mira, parlant de dormir, dormíem a l'autopista, en un hotel de... un hotel d'aquell d'àrea de servei d'autopista, al mig del Norre, que, bueno, los que teníem aquí edat de sortir, no vam sortir, perquè estàvem allà al mig de l'autopista, no hi havia res. Menos mal que, mira, tocàvem en supermercats que podíem fer la compra per poder sortir a la nit.
Jo recordo les llagostes que ens van donar per sopar, que no havia provat mai una llagosta i vaig pensar, mar, que diré, la llagosta, i ballar una sardana en un pàrquing, sí, d'un supermercat. Sí, sí, sí. Això també me'n recordo.
Era, home, però recordem el que era. Era a través de la cooperativa Capçanes, mos van llogar a la banda per anar a fer una espècie de viatge comercial i per vendre productes del Delta de l'Ebre, dels vins del celler del Priorat, del celler de Capçanes, i no sé qui més, eren 4 o 5, era Catalonia Quality Food, si no m'equivoco, l'empresa, i bueno, pues, vam dedicar a això, a tocar puestos on se podia vendre. I llavors invitaven a gent, i nosaltres també estàvem al sopar, que suposo que portant material d'aquí no era material d'Itàlia, era material d'aquí a Catalunya, que es portava allà, i es feia allà, a les cuines d'allà, i després nosaltres també participàvem en aquestos viatges.
Mireu,
viatge Jampec. Aquí el Pep ens passa una nota dient que van marxar dijous a les 12 de la nit i van tornar diumenge a la nit.
Sí, sí, sí.
Que l'endemà tenia institut. Recordo que jo li vaig anar, dic, no hi anirà ningú, i van anar tots els meus companys de classe, van anar. I em va fer quedar molt malament.
Després, l'any, dos anys després, va ser quan vam anar a... No sé com vam contactar amb aquests gallecs de Cangas de Morrazo, no tinc ni idea, no sé com, algú sap?
Jo tampoc recordo com...
No. Però clar, era un altre tipus d'intercanvi, perquè sí, no vam fer molt vincle amb
bueno,
els
depèn.
Músics d'allí.
Els que éreu més grans, no tant, perquè era una banda molt jove, i era una banda que tenia la nostra edat, bueno, els que havien nascut als 80, 80 i pico, i era una banda molt jove. Jo encara tinc amics,
sí?
Encara parlo amb gent de la banda de Galícia, i amb el director, també de la banda de la Galícia, també he parlat algunes vegades amb ell, gràcies a aquesta meravella que són les xarxes socials, que podem recuperar una mica i podem viatjar amb el temps. I veritablement era això, els que teníem 18, 19 anys, havia un gran nucli de músics de la nostra edat en aquella banda i ens vam relacionar més. En canvi, a Txèquia, recordo que nos relacionem més entre nosaltres que no amb els propis músics xecs o...
Exacte. L'idioma
feia molt.
Jo diria que va ser el primer, primer intercanvi amb una gran banda, amb una banda més gran que nosaltres, perquè a Txèquia nosaltres érem 60 i ells eren 20, com a molt, una banda molt petiteta.
Bueno, però les bandes de Txèquia, la majoria eren així, bandes de tocar a festa major...
I han invertit que nosaltres, eren molt més metall i poc ben fusta.
Però, per exemple, els alemanys sí que eren, eh? Eren...
Sí, els alemanys eren una banda estèria, sí.
Jo recordo, anècdota, tinc, jo vaig anar a Alemanya a casa d'una granja, va tocar un xic que es deia Georg, que era granger, que tenia una granja de vaques, i em va tocar estar amb el Guillem Aleu. I recordo d'arribar allí, els dos, i entrar en aquella casa, que era com un santuari, eren molt catòlics, perquè a cada cantonada hi havia imatges, creus i tot això, i ens van preguntar, vosaltres sou parella, clar, que haureu de dormir, bueno, no sé com, suposo que ens ho devien dir en alemany, no sé com, però ho vam entendre.
Havia el Montsant, aquell viatge, la traductora oficial,
era la Montsant. Però dins de la casa, doncs no, i érem... Era una mica estrany, era una família estranya.
Jo estava en una granja i jo estava amb la Jordi López en aquella granja. Recordo que ens van triar una mica violent. Ens van ficar en fila, vam arribar, ens van ficar en una fila en una plaça i la gent venia, els alemanys se venien amb aquest i amb aquest.
Una mica raro.
I recordo que el Jordi López em va dir no triïs a ningú fins que torni, que volia anar al lavabo. I quan va tornar jo ja havia triat algú. Oh, com no siguin bons, m'enfadaré. I estàvem com a 3 quilòmetres del poble, en una granja a les afores.
Jo també,
I el Jordi em volia matar. I en aquella granja hi havia la dona, els fills i dos pares. Teníem dos pares, no ho entenem res. Fins que al final, no sé, de la banda, va venir algú de la banda i em va dir ostres, quin peluquín que porta, oi? Lo de la vostra granja. Era el mateix home que portava... Era calvo quan treballava per allà a la granja i a la nit, per sortir, se ficava un peluquín i li canviava tota la cara. I jo vaig tardar molt a descobrir que era el mateix home.
I no va ser allí també que vam descobrir. Jo no sabia que es podia esnifar el tabac.
Sí.
I jo, el primer dia que ens vam aixecar per esmorzar, a la taula d'esmorzar, l'avi de la família estava esnifant allí la taula tabac, però jo vaig pensar... De bon matí, aquesta gent, jo això no ho sabia i me va, no sé...
A mi també em va impactar molt això del tabac, no ho havia vist mai i em va sorprendre. I a la casa on estàvem nosaltres, era una urbanització, estàvem en una casa molt bé, i recordo que parlàvem en anglès, i que està l'àvia, havia l'avieta allà a la casa, que està l'àvia sabia anglès, que vaig pensar, ostres, i si ens vam poder comunicar dins del nostre anglès,
sí,
també.
Sí. Jo vaig tindre el mateix noi, el Georg, va ser el que va vindre a casa meva. Però a casa, aquí ja va ser una altra cosa.
I aquí també, que aquí em vaig quedar jo, que no hi pugui anar, vaig fer un programa de ràdio amb el Miquel Maria, i no sé qui més, no recordo qui érem, dos més, i vam fer un programa especial des d'Alemanya.
Com lo de Txèquia,
vaja. Com lo de Txèquia, sí, sí.
No, jo això no me recordo, eh?
No, tu estaves a Alemanya.
Bueno, però en canvi a l'altre sí que participàvem tots, sí. Un dia sí, sí. Tocava...
Bueno, també es va participar, perquè sí, parlava el cos al vespre i...
No me'n recordo, bueno, això no...
Jo recordo la frase que es va dir que... Recordeu-lo el Jordi que truqui sa mare.
Bueno, si us sembla, seguim, no? Perquè si mos fiquem aquí no acabarem d'avançar. A banda d'aquests viatges i intercanvis més destacats, no? També es van donar les primeres sortides aquestes que acabarien sent tradicionals, estil Sant Pere Riudebitlles, Estadilla...
Bueno, de Sant Pere fins fa no gaire, no?
No, encara la fan, l'han recuperat.
Aquest, sí. Però aquest any no hi han anat, crec.
Crec que aquest any, Jaume, no
hi han anat.
De moment no hi han anat.
Era el primer diumenge d'agost.
Ah, clar, l'any passat, sí.
Bueno, però era una... que han passat tots empalmant, sense...
Sí.
Bueno,
sí,
totes,
no
de totes les maneres, eh?
Sí.
No dormíem. Perquè què hi ha? Amb festes?
No, que hi ha un diumenge.
Era un diumenge.
Que hi ha un diumenge.
Jo crec que tu
era un diumenge que coincidia normalment amb festes de Capçanes i...
Primer diumenge d'agost.
Primera festa major, sortia...
Un any va muntar una festa, la Federació Musical.
L'any 94 es va muntar la festa, que era l'any banda, fer un concert per recaptar diners pel tema Txecoslovàquia.
Va venir Orquestra La Guapa, Chacombo.
Molt bé, la vam muntar allà a la piscina i vam estar tota la nit servint i vam empalmar, literalment. Músics joves i músics grans. I vam anar cap allà, músics dormint pel carrer, literalment, durant la cercavila. Sí, sí.
És que va ser... Era dur.
No, lo gros va ser que és el que sona millor la banda. Sí. No sé si el recordeu. No. Va ser el concert de la tarda, va ser brutal. Sí, sí, va sonar brutal.
Perquè no escoltàvem.
Jordi, de veritat, vam sortir tots orgullosos d'aquell concert.
Sí, claro.
Estic amb tu.
Bueno, lo memorable de Sant Pere és la piscina després de dinar i el dinar de del restaurant aquell que cada any mos feien el melón pernil, el fricandó, la tarrina i el cafetó.
Aquesta cançó va sortir just aquesta nit. Aquesta nit va ser quan va sortir, aquesta nit que vam empalmar...
Però ja havíem anat alguna altra vegada.
Sí, 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 havíem anat altres vegades. No, va ser la primera nit que vam empalmar tota la banda sencera perquè fèiem una cosa conjunta. I recordo que era el Manel Vilalta, darrere de tot, de tot el centre dels Machotes Malotes de darrere, cantant aquesta cançó, que se'ns va ficar al cap i va ser repetitiu ja durant anys.
A més, aquesta gent que ve, no és veritat que cada any fem el mateix, i nosaltres sí, sí, perquè nosaltres només venim una vegada a l'any i sabem que us donarem... I llavors, arran d'aquell any, ho van canviar.
Perquè el Raül va demanar paella. Ah. El Raül Vinyes va parlar d'aquella senyora. Vull paella l'any que ve.
Quin poder que té el Raül.
Van tindre paella.
Però jo recordo que ells deien indignats que no era veritat que cada any donessin el mateix menú. Vull dir, jo això tinc aquest record.
Doncs la Marta, quan arribava, cantava la cançó sempre.
És que era molt enganxosa aquesta noia. Sí.
Nos donaven un entrepà per sopar també, oi? Abans de marxar, paràvem l'obús allí i ens donaven un entrepà.
No sé si encara es fan o les bandes encara fan aquest procés. Avui en dia, Cercavila,
fins fa poc ho ha fet,
Sardana...
Els Guiamets s'ha de fer el passat dia, i jo que estic a la banda de Benissanet, dirigint-la, hi ha dos o tres pobles, entre ells l'últim Sant Llorenç, el Pinell de Brany, menys el disco mòbil ho han fet tots nosaltres.
Era una cosa bonica i nosaltres quan érem joves ens agradava perquè sorties tot el dia de
casa.
Sí, és de les coses que recordo més també, al Sant Pere de Riudevitlles, el viatge, que ja es feia una mica llarg.
Molt.
I després tot el dia, que sabies, bueno, ara això, després allò...
Tothom dormia i de tornada
sí, sí,
també.
Sí, dormíem. I
alguna pel·lícula ficaven.
Però era com un estatge de pretemporada perquè allí començava tot l'estiu. Perquè en aquesta època bona sortíem... Cada cap de setmana se sortia.
I després dormíem a la piscina, que jo recordo dormir, però amb aquella por de dir que em tiraran a l'aigua, perquè també n'hi havia d'aquests que agafaven els que dormien i m'ho tiraven a la piscina. Però sí, amb necessitat de dormir.
Sí, sí, hi havia Sant Pere i Riudevitlles, també hi va haver una època que es van estar d'illa. Violeta, jo crec que tu vas vindre i jo també hi vaig anar.
Sí, recordo.
I Jordi també, se'n recordeu d'Estadilla, que anàvem a Estadilla, estàvem, també era tot el dia.
Bueno, tot el dia...
Era el matí,
però tornant, nos gastàvem el que havíem cobrat en un restaurant.
I anàvem a Monzón, en un restaurant on hi havia fotos del rei, una cosa així molt... No sé si no en recordeu, Val.
Vam adaptar fins i tot la Jota de Sant Llorenç. Recordo que el Rafel, en aquella època, el Rafel era el director de la banda... I cada any nos deien, tenés que tocar la Jota de Sant Lorenzo. I al final el Rafael va fer una adaptació per a banda de la Jota, o la va trobar, no sé on la va trobar,
clar, i la tocàvem. El que em sobtava més, clar, jo era molt petit, vull dir, jo vaig entrar a la banda el 2001, tenia 12 anys, i anàvem a Estadilla, i clar, jo, a mi el que em va sobtar més, no, una mica, era... Clar, jo acostumat aquí, les festes majors, la senyera, les banderes penjades, doncs la senyera, no? I arribades allà, pum, la bandera espanyola allà penjada, i dic... Clar, són coses, no?
Però era una actuació, si recordes
bé,
que no anaven molta gent, perquè era el 10 d'agost, el dia de Sant Llorenç, i no canviava el dia. Era que hi ha dilluns, en dimarts,
sí,
en dimecres,
sí,
i anàvem els que podien.
Eren tres setmanes.
I eren ja l'època que el Rafael se portava els seus companys de la lira, i van conèixer molts músics gràcies a això.
És veritat, sí, és veritat.
També hi va haver d'altres sortides que no van fer tanta fortuna. Per exemple, la sortida a Balaguer. No sé si se'n recordeu, però un any la banda va arribar tard i l'alcalde portava un cabreig monumental perquè l'obisbe estava allà i s'estava esperant. No sé si se'n recordeu d'això.
Jo no me'n recordo. Ho he sentit a dir, però igual no hi vaig vindre aquest dia concret. A Balaguer recordo
anar-hi uns quants anys.
Fent un aplec de sardanes sempre en aquella plaça.
Hi havia aplec de sardanes i retiríem l'exposició de Guansais.
Sí.
De raó.
Però concretament això de l'alcalde...
I de fora anàvem a veure Sant Cristó de Balaguer.
Avui hem vingut els puntuals.
Bueno, seguim. També, com dèiem, van ser uns anys amb molta activitat i la banda també ho va voler fer palès gravant el seu CD Expressions. Expliqueu-nos una mica quin record ne teniu, com va anar el procés de gravació, que sé que no va ser gaire fàcil, i tot això, com va anar.
Bueno, primer de tot, per parlar del, per, abans de ficar el CD, era algo que venint cap aquí ho estava pensant. De claro, aquesta dècada, de tot el que havíem tocat, per mi, lo, la gravació del CD va ser el final d'un canvi que molt important que va patir la banda durant aquests anys, aquesta dècada que parlem. Jo, com vaig entrar a la banda, era les velles partitures que havien, que havien comprat la banda, o que havien heredat de la banda de Beimund, Cole Porter, partitures que el Coach anava agafant, partitures molt velles, i a partir d'això, de l'any 95, van començar a comprar partitures noves de banda. També va haver un grup de músics que vam tocar amb, la, amb una jove banda de Luxemburg, vam fer un intercanvi i vam descobrir compositors increïbles per banda. I quan vam tornar aquí vam dir, sisplau, escolteu aquest compositor, m'acordo aquest any que se recuperava per Santa Cecília, que estem parlant d'una peça que es diu Interplay for Band, que ens va agradar molt, del Ted Hugens, i vam descobrir el Ted Hugens gràcies a això, que van canviar tot aquest repertori, vam descobrir el Jacob de Haan amb el Rafael, vam descobrir el Johann de Metz, aquests grans compositors per a banda, i la sarsuela, que sempre portem una sarsuela a cada concert, i tocàvem un... Tot això se va anar raconant i vam modernitzar una mica tot el repertori. I el CD de la banda, crec que és una fusió molt bona de com va començar aquesta dècada, perquè podem trobar Orfeu als Inferns, que és un clàssic que hem tocat, o...
Tenia Aladín, pot ser, també, eh?
Mercat Persa, i després Mercat podem trobar Aladín, adaptacions de bandes sonores modernes que compràvem als catàlegs que ens arribava a l'escola de música, o Interplay for Band. Aquest CD va ser molt important perquè representa una mica el canvi de la banda aquella dècada.
Però vam tindre... va nevar, no? I lo vam tindre que gravar en diverses...
El primer era gravar la Pedrera, que deien que és el que tenia més bona sonoritat. El dia que s'havia gravat la Pedrera va nevar i plave. Vam muntar tot a l'escola, a baix al,
a la
sala gran, i es va provar a fer algo, però va marxar el llum. I vam parar de tocar.
Que no havia de ser.
Que no havia de ser. I ja està, aquell dia vam fer una foto tota la banda on tornem pel costat i tots cap a casa. I es va tornar a repetir no sé quantes més tard, a Capçanes, ben fet, i va ser com se va
gravar. Però un dia, no?
Potser sí, un dia llarg.
Un dia molt llarg.
Un dia llarg, no em facis dir si han dinar allà o no, però quasi, quasi.
I fins i tot també recordo que a l'hora de decidir el títol, ho vam fer així com... Hi havia diferents opcions de títol, com si hagués hagut una votació o alguna cosa d'aquestes, per tenir expressions, és que a mi em sona.
Podria ser.
De que hi havia diverses possibilitats.
Recordo els ensajos parcials. Allà, allà a l'antiga escola de música, que el metall, la percussió es queda baix, perquè pujar la bateria més incòmode. I el cap de corda, cada el metall, escolteu amb aquest, i anem treballant, i va treballar molt.
Jo recordo que aquest temps era vocal la Maite.
Sí, les flautes eren molt treballadores quan fèiem
I recordo que buscàvem això que deia de les peces, arribàvem casets a la banda, que escoltàvem i anàvem seleccionant amb aquells casets que eren 30 segons de peça, i seleccionàvem allí sobre el catàleg. Amb
sí,
caset,
sí, sí.
Caseta, no?
Tinc gravacions d'aquella època, de quan serà la quartera, quan vam estrenar el xilòfon, que vam comprar un xilòfon que va vindre el Bartomeu, el Xavi Bartomeu, sí. De Tortosa, va pujar a tocar, i Radio Falset, amb l'Albert, sempre ho gravava tot. I per cas encara tinc aquests casets, que fa poc ho vaig passar amb MP3. I sonava molt bé la banda.
Bé, durant aquesta dècada la banda va tindre dos directors, per una banda el Josep Maria Cots, que ho va ser-ho fins l'any 2000, i per l'altra el Rafael Margalef, que va agafar la batuta a partir de llavors. Com hem anat fent en la resta de programes, hem parlat amb ells sobre com van viure aquesta experiència de dirigir la banda, i avui escoltarem el fragment del Josep Maria, mentre que el Rafael el sentirem la setmana següent, ja que el Rafael va tindre una trajectòria bastant llarga, i així els hem repartit entre tots els programes que anirem escoltant. Si us sembla, el sentim.
I al Molia hi vivia el Ventura, en un pis de dalt. Allí vam arreglar totes les habitacions, les vam pintar, allò perquè poguessin anar els músics allí. Bueno, aquesta classe pel clarinet, aquesta per la trompeta, aquesta per això, aquesta per allò, aquesta per allò. I la gent del Portal del Bou, contentíssims que hi estàvem, perquè clar, llavors ben quan sortíem de dalt, tots els músics constants per dir el Portal del Bou, i els veïns ens felicitaven i mira que bé.
Thank you.
I també vaig fer música a Marçà, a Capçanes, a Guiamets. Hi anava, però hi m'ajudaven els mestres de cada escola. Llavors, l'altra aventura que vam fer va ser les Atom Rouge, perquè vam dir que volíem fer una mica d'orquestra de música. I l'Atom Rouge era perquè vam ser la continuïtat de l'Àmbar, l'orquestra Àmbar, l'orquestra del poble. I Rouge vol dir vermell, i vam posar Rouge perquè, clar, havíem d'aprofitar les samarretes dels altres, que eren vermelles. I un dia vam anar a l'Artesana, vam fer un concertet allí, un altre dia al Cafè Manyer, allí també vam fer un concertet, i algú ens va dir d'anar a Marçà, a que hi havia el cine, però com hi hem d'anar allà? I un dels que anàvem nosaltres, que tocava la trompeta, era el Càndido Barceló. Bueno, aquell Càndido va vindre el motocultor, el remolc. Tots els instruments allí, un amplificador que vam prendre, no sé què, i bueno, vam fer una mica de concertet allí a la Vallesa, i bueno, va, que hem de tornar cap a casa, va. I a mitja carretera se mos posa a ploure. No sé com vam arribar aquí. Però bueno, coses que havia.
Però això va ser abans de la banda o ja hi havia la banda quan vau fer aquest grup?
Ja hi havia algo, ja.
Però havia començat la banda o va ser abans?
La banda hi havia començat. Ja havia però allí vam decidir fer una orquestina, aquesta. Els músics m'ho van aconsellar. Si veu que potser m'havien vist bé o el que sigui, m'ho van suggerir a Josep Maria, tu, de fer de director, van dir. Jo dic, no cal, a mi no cal. No, jo, però vaig tirar endavant i endavant. Era el Vizcarro. I ell me va ensenyar a dirigir. I em va fer posar, Josep Maria. Mira, quan arribes a casa, tu saps el que has de tocar. Posa't davant del mirall, agafa la batuta i a veure si ho fas bé. Si tu mateix quedes content pel qui t'està dirigint allí davant. El Perelló va ser preciós. I vam de fer algo maco, algo de bonic, maco. I bueno, llavors, per relacionar amb l'Ahumada, la cosa ja va canviar una miqueta més. I vaig dir al director de la banda de Nurnov que ell dirigi la meva banda, jo dirigiria la seva. I alguns músics van dir, oh, però nosaltres no entendrem amb ells, amb aquesta llengua, ni que escolteu, que el que esteu mirant són notes, no lletres. Amb les notes ja sabeu quina nota heu de tocar. I aquell home content i tot. Ell havia anat a buscar la bandera espanyola a l'ambaixada d'allà. Vaig cridar tota la banda, dic, què, porteu-vos bé, eh? Tots aquí, en fila, se pujarà la bandera espanyola. Que ningú rigui ni res, eh? Porteu-vos bé, perquè si no d'aquí marxarem a tiros. Dic, però bueno, no va quedar malament, eh? Bueno, tocàvem una mica, allí amb ells. Va, vinga, mengeu, va, pibo, vinga, porta el pibo. Cervesa, eh? I jo dic, ai, em vols intoxicar. Però abans d'aquell dia va tocar més bé.
Bé, i vosaltres, quin record teniu de l'època en què el Josep Maria va ser el director? Violeta, tu mateixa.
Doncs bé, jo vaig entrar a la banda l'any 99, era molt joveneta, devia tindre uns 14 anys, i bé, anava a la banda pues, amb molta il·lusió, a més tenia dos companyes del poble, dels Guiamets, que havien entrat l'any anterior, que eren la Dèlia i la Montse, i la veritat és que veure tota aquella sala plena de gent, en què quan estàvem tots col·locats ningú es podia moure perquè no podíem anar a cap lloc, menys la percussió que estàvem doncs, just a la part contrària on hi havia la porta d'entrada, doncs per mi era una cosa molt, molt, molt gran. I la veritat és que el Josep Maria Cots, doncs, agrair-li molt la familiaritat amb la que mos tractava tots els músics, tal com dirigia i tal com mos parlava, com mos explicava, com havíem de fer les coses.
Era molt proper.
Sí, 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 era molt, molt familiar. Era molt familiar, llavors és, per molt joves que érem nantros, no?, i tanta gent que hi havia allí, que et senties una mica cohibit, doncs el Josep Maria ho feia tot molt fàcil i la veritat és que tinc molt, molt bons records. A més, també eren... Ell donava sempre paraules positives, no? És a dir, sempre animava. Quan feia tocar amb algú alguna primera veu que... Ai, no em sortirà. Sí, vinga, va, sí que ho sortirà. Vinga, dona, ja veuràs com sí que et sortirà, no? I sempre era aquests ànims positius que ho feien molt, molt fàcil, la veritat. Recordo també que a la percussió érem molts, érem molta gent, i a vegades ens portàvem una mica malament i parlàvem una mica massa. Llavors, ratets així una mica llargs que havien d'assajar més pues, les flautes o els clarinets o les trompetes o el que sigui, ens feia sortir de la sala, ens deia, vinga, va, mitja hora fora, i aprofitàvem per anar a la geladeria o el que sigui, i estar fora perquè bueno, érem molta gent i a vegades fèiem una mica d'enrenou. I res, doncs, simplement...
Jo penso que això era així perquè venia de baix, també. Ell havia començat a tocar el clarinet a la banda, sí. I llavors havia començat, jo recordo, com a subdirector del Vizcarro, i llavors quan va passar a ser director, doncs clar, al vindre, que no era professional com altres, no?, que hem tingut després, i per tant jo penso que això el feia ser molt proper.
Més proper i sí. Més familiar, i la veritat és que sí, molt... Bueno, tinc molt bons records i crec que pues, li hem d'agrair pues, tots aquells anys i aquella època que van passar.
Jo afegiria una cosa que em sumo totalment amb aquest concepte de proper i familiar, però també que era una persona que volia que tot fos molt participatiu, és a dir, que et feia partícip de tot el seu projecte, de tot allò que tenia, de tot allò que tenia en ment. No? I inclús una altra cosa que penso que és important i hem de destacar. Penseu que la majoria de nosaltres hem estat a la banda a l'època on estàvem més adolescents i més hormonats. I a vegades governar un conjunt d'adolescents hormonats has de tindre molta mà esquerra. Jo crec que ell i la majoria dels veteranos que estaven a la banda en aquell moment tenien molta mà esquerra perquè també ens tenien que aguantar bastantes coses. Vull dir que crec que en aquest sentit van tindre molta paciència de portar-nos per aquí per tot el món, bàsicament sense cap tipus de... i sense tants problemes com posaríem ara, que demanaríem no sé quantes autoritzacions, no sé quants papers, no sé quants seguros, etc.
Jo, bueno, jo crec que la banda de llavors també és fruit del seu temps. Em sap molt greu dir, és que era d'altre temps, quan sento això me cau l'ànima al peu. Voldria dir dues coses. Una, crec que la banda mos unia amb una gent que la música era l'excusa, tot i que tots érem músics, era l'excusa, i era una convivència. I clar, la Violeta i jo possiblement no haguéssim coincidit mai de la vida. Potser en un bar...
Possiblement.
Però no tindria l'amistat que li tinc ara, o amb el Jordi o amb la Vicky. I crec que això tots hem de tenir aquesta reflexió, que érem un grup de gent de moltes edats, un Ventura,
sí, sí.
Arbonés, senyor Benito, i tota aquesta gent, que hem tingut una relació amb aquesta gent brutal, que hem viscut moltes aventures junts i moltes històries, que ens podem sentar i podem recordar com ara fem. I per l'altra, jo crec que el Cots musicalment va créixer amb la banda. Tal com la banda va créixer, ell músicament va créixer, o sigui, sempre va estar a l'altura. Que podia ser que es quedés curt, tot i créixer la banda, però musicalment ell també va créixer. Aquest esforç se li va dir molt.
Les idees que tenia amb aquests muntatges
i les idees del muntatge, jo recordo molt Francesc, carregats amb la de Niva Seu, cap a anar a buscar verd per Sant Gregori, per Llimfós, i muntar un, tot un paratge detrás.
Escolta'm, Jaume, o en aquell moment carregàvem uns quants amb aquell cotxe, anar a València a veure què feia una banda de València.
Això ho recordo perfectament, va ser, érem tu, jo, el Joan Lluís,
i ja està.
Vam agafar, la Salida Espallambell, l'Olada. Vam agafar el cotxe amb un pare, vam anar en posta. Això era, marxàvem a les 3 de la tarda, a les 4. Vam anar a Amposta. D'Amposta vam sortir amb autocar cap a València. A València vam estar tota la nit escoltant bandes. I després d'allí vam tornar i eren les 7 del dematí que arribàvem a Falset. Avui en dia el cotxe hauria sigut d'anar a buscar autoritzacions per les fotos, per no sé què, per no sé quantes. Per tant, no es podria fer.
Bueno, i també tenia la idea de com més gent implicava en un espectacle, més gent hi hauria de públic, i per això sempre li agradava col·laborar amb la Tresca per fer el Perell Llop, amb els gegants per a fer allò de les... o amb aquell grup que es deia el Sarau, que feien com coses de carnaval que van fer allò de les bandes d'arreu del món, que eren disfressats.
Sí.
Vull dir, ell... Jo recordo que sempre deia, com més gent, si venen els nens de l'escola també,
que canti los petits.
Així hi haurà més gent, sempre volia que participés molta gent als espectacles, vull dir que amb això...
Sí, jo en això també voldria afegir, no?, una cosa, una experiència que vaig tindre jo, no?, a començar a tocar el clarinet i això, al concert de primavera, que ens deixaven tocar els que no havíem entrat a la banda, però que estàvem a punt d'entrar-hi, no? I era allò que tu et senties gran allí, i al final eres el més petit de tots, però bueno, feia molta il·lusió, jo me'n recordo molt d'això.
Jo penso que feia molta pinya.
I Josep Maria, sí, sí, jo sí. Crec que el vaig tindre com a mestre, no?
Sí, i tant.
Ho tenia mestre de solfeig, eh? Que sí? Jo vaig començar, lo vaig conèixer així, i després a la banda, jo sempre vaig tindre el Josep Maria de director. I després quan ja vaig estar, que deixava la banda, venia el Rafel, i recordo que me va vindre Josep Maria, Vicky, vine. Diu, el Rafel és una flautista que espero que torni a la banda. S'ha dit sempre, no?, que he tornat ara als 50 anys.
però destaca això, aquest paper de dinamitzador comunitari, sí, amb totes les entitats que hi havia al poble, d'intentar buscar sempre aquests projectes en comú.
Sí, unió. I per amor a l'art, perquè en aquell moment els directors no cobraven. O sigui que això també, ara us ho pensem i dius, mare de Déu, tot això, i ho feia perquè realment ho sentia, no?
Bé, si us sembla, seguim endavant. En la dècada del 95 al 2004 no podem deixar de banda de que l'any 1997 l'associació musical, no la banda en si, però sí l'associació musical, va portar els Jarabe de Palo a Falset, just quan acabaven de treure La Flaca. Dolors.
Sí. Bé, jo vaig estar a la Junta des del 96 fins al 2001. Després, en un altre període, com a representant de la coral, vaig tornar a estar a la Junta, però aquesta època va ser una època molt intensa. La veritat és que a la Junta hi havia... Llavors hi havia el Josep Diborra, el Josep Clua, que era sotpresident, hi havia l'Ester Català, que està aquí al meu costat. Sí. Ella era la tresorera. La Dolors Baquer, que era la secretària, el Francesc Barceló, que era vocal, la Dolors Sallés, jo mateixa, que érem, junt amb el Josep Clua, portàvem l'escola de música i les activitats culturals. I després hi havia el Joan Llop, que era de manteniment, el Sergi Arbonès, que era el coordinador de la banda, i la Carme Castelló, que era representant de la coral. I en aquesta època, la nostra idea era fomentar al màxim l'esprit musical, no? I que tant músics com la gent conegués diversos gèneres de música i que fessin pinya per una mica sensibilitzar, no?, envers la música. Perquè pensem, bueno, nosaltres creiem, no?, que el valor que té la música en tots els aspectes. Llavors, nosaltres el que vam fèiem era trobar-nos cada dilluns, ens trobàvem per reorganitzar coses de l'escola o activitats o el funcionament general de la Junta. I ens vam proposar fer una activitat musical cada mes. i, com he dit abans, doncs, de diferents tipologies de música. I d'aquestes hi havia una part que eren activitats culturals, de sortir a conèixer altres activitats musicals que organitzàvem junt amb el Centre de Recursos Pedagògics, que jo aleshores treballava al Centre de Recursos, i anàvem al Teatre Fortuny a veure, vam anar a escoltar la Traviata, el Retaule del Flautista, vam anar al Teatre Tívoli a veure Els Pirates, musical, sortides al Palau de la Música. O sigui que el que volíem era una mica això, no? Fomentar la música. Després hi havia les actuacions normals que es feien, que es fan cada any, o que és el concert de Santa Cecília i el concert de Primavera, que, bueno, abans heu comentat, no?, que el COTS el que feia era crear com uns muntatges, i clar, la Junta doncs també s'implicava moltíssim. Hi havia molta gent que col·laborava, perquè hi va haver, per exemple, aquest que deies tu
de les bandes arreu del món.
Sí. Sí. Que, i després que muntàvem uns decorats, que fèiem uns gratacels, aquell dels gratacels va ser...
El pavelló, clar, s'havia de...
T'havies de ficar molta imaginació.
S'havia d'ambientar. S'havia d'omplir. I me'n recordo que els gratacels, les finestres dels gratacels eren postits i anàvem enganxant els paperets fent... I això ens hi vam tirar d'hores i hores, però, bueno, tant feien pinya la Junta com amb la... El sí. que volíem era això, no?, crear un vincle entre l'escola de música, l'associació, la Junta i també, doncs, la banda i els músics. Després també hi havia unes activitats musicals, doncs, més de música clàssica, no?, que vam fer alguns concerts de violí i piano amb la Marta Cardona. També intentàvem que actuessin músics que teníem per aquí. Fèiem música, alguns concerts de jazz. Vam fer un al Cafè Manier, que van venir uns músics del taller de músics de Barcelona. Després en vam fer un altre que també va tocar a l'Esteve Pi. I després fèiem altres tipus d'espectacles musicals, com un que era aquest del Pere i el Llop, que has anomenat abans, que hi havia la Tresca que ballava, jo en aquell cas feia de narradora, i la banda que tocava. Llavors vam fer també el del flautista de Melín, que va venir un grup del magatzem que es deia que eren de Reus, i la flauta màgica, també la van fer l'Abadia, el concert de Jarabe de Palo, que aquest va ser l'estrella. Sí, sí. Perquè, bueno, des de la Junta vèiem que a l'escola hi havia moltes mancances a nivell també d'infraestructura, no? Les finestres estaven fatals, la sonoritat d'algunes aules també s'havia d'arreglar, faltaven cortines, volíem posar, ambientar també l'escola amb pòsters, amb què, doncs, hi hagués una mica més de vida. I una de les coses que faltava també era la calefacció. Però per tot això no es necessitaven diners. I el Josep Clua, que és un crac amb aquestes coses, diu: aquí hem de muntar una cosa que sigui sonada. I aleshores ell va ser el que va proposar lo del Jarabe de Palo, però en aquells moments Jarabe de Palo no era un grup gaire conegut. I total que diu: bueno, ens demanen 150.000 pessetes. Em diu: ah, bueno, això ja t'està arreglat. Ah, caram, al cap de... va treure aquell anunci de la flaca i al cap de no re va pujar com l'espuma. I aleshores van dir: no, aquest tracte no val. I el Clou es va posar com una fera, diu: ah, no, això no es fa. Si havíem quedat això... Bueno, després de negociar molt, al final van quedar que pagarien 300.000 pessetes i una part del benefici de les entrades. Clar, tampoc no se sabia la gent que vindria. Ara, va ser un muntatge que va ser impressionant, perquè les ràdios de Mora, de Tarragona, de Tortosa...
De Flix...
Sí. Un munt de les ràdios es pagava perquè es fes la propaganda. Van pagar, es va haver de llogar un grup electrogen, es va haver de llogar uns segurates, perquè es va veure que anaven venent entrades i allò que s'anava inflant i pensava, bueno, on arribarem? I cada vegada havies d'anar fent, després vam haver de fer una assegurança. Una cosa espectacular. I aquest concert, bueno, hi va haver molta col·laboració, eh?
Sí, sobre unes 3.000 persones ja van arribar a venir, que era molta gent.
Clar.
Jo recordo al principi que primer estàvem com a molt il·lusionats. Ai, mira, aquesta cançó ara és coneguda, surt per la tele, oi, que bé, vindrà gent. Però a mesura que passava el temps jo m'anava assustant, perquè jo pensava, escolta, jo sóc la tesorera d'aquesta entitat, això s'està fent gros, m'estic assustant, venien entrades a molts llocs anticipades, sí, a 1.500 pessetes, te'n recordes? I un bon dia, en una de les reunions, diu, hem venut 1.700 entrades anticipades. Jo pensava, mare meva, i com ho farem això? Clar, tot això ho ingressàvem, jo figurava en els comptes i pensava, això serà, bueno, i al final... afortunadament va sortir molt bé, però el que diu ella, gràcies a les negociacions del Josep, perquè fins i tot va parlar amb el Pau Donés, perquè tenia ja un mànager, clar, va pujar tant que tenia mànager, i aquell home, pues, suposo que com tots, negociant i sense voler baixar del ruc, i com que no teniu res firmat, doncs si convé no ho fem... I recordo que ell va parlar amb el Pau Donés i es veu que ell li va dir no, jo em vaig comprometre i vindré i ho faré, però per la insistència d'en ell,
Sí, va ser gràcies si no
això no ho podem
impossible.
Fer. I després d'això havíem de pagar un tant a la Societat General d'Autors, havíem de pagar responsabilitats civils, jo pensava, mare meva, quina cosa més gran ens han muntat. I tot va començar per voler oferir música a joves, perquè dèiem, bueno, doncs fem coses, el jazz pels joves, la clàssica més per la gent gran, per donar més abast a tothom, no? Però això va ser una mica impactant. I gràcies a això, el que diu la Dolors, vam poder posar la calefacció, vam arreglar les finestres, es va fer molta cosa perquè vam procurar gastar-nos-ho ràpid tots els diners que havíem fet. Però bueno, bé, va ser una gran experiència. Sí que és veritat.
Músics de la banda que en aquell moment devíeu ser joves, ara també ho sou, no, ara no vull ficar en un merder, però vosaltres suposo que vau anar al concert.
Jo vaig tocar al concert, perquè de teloneros vam actuar...
Sí, lo Calinca, sí.
Que havia la Núria Leu, havia lo Sergi Arbonés, havia el Ricard Pomar, havia el Roger Batdevell, havia el Xavier Tiol... I jo mateix, bueno, que guai, 3.000 persones han dit. Pues no.
Molt bé.
No, jo recordo un concert brutal. Sí,
i no recordeu que després la Caché oferia una entrada gratuïta a tota la gent. Després del concert van dir, doncs, entrada a la Caché. I clar, hi havia, tot eren coses que es tiraven a la gent, clar, i s'anaven passant de boca en boca, i hi va haver molta publicitat i això va fer que vingués molta gent, clar.
Bueno, a part d'això, sí, també hi havia altres actuacions com de música tradicional, que va venir el xarop de canya, passió latina, o sigui que hi havia una barreja, però clar, era una programació de cada mes, es feia una programació per poder, i al començament de curs ja es programaven les activitats. Però aquestes són les que van portar, doncs, molta feina. El que passa que també va durar això uns anys, perquè cada vegada hi havia menys gent que participés d'aquestes activitats. I això també era una llàstima, perquè venien grups que valien la pena. Una vegada també en música lírica va venir la Mercè Obiols, que va cantar una cançó del Javier Montsalvatge, i ell va voler venir al concert aquest, i va ser, doncs, també un acte així emotiu i això, sí, sí, no? I després també hi havia tot el tema de corals, que també hi havia trobades de corals de grans, corals infantils, de diferents... Fins i tot en va venir una de Buenos Aires, el cor infantil Kennedy de Buenos Aires. No sé, jo penso que va ser una època molt intensa, jo la vaig disfrutar moltíssim, la veritat és que treballàvem, però ens ho passàvem molt bé,
molt bé.
Hi havia molt bon ambient a la Junta, i veies això, no?, que hi havia una pinya, tant amb uns com amb els altres, perquè, bueno, pues intentava atendre al màxim tant la problemàtica de l'escola, les coses que podien sorgir a nivell de professorat o també amb la banda.
Bé, doncs, ja queda clar que se van fer moltes activitats, que va ser una època, com ja hem dit des de bon principi, no? que va ser una època molt gloriosa, per dir-ho d'alguna manera, de la banda. Violeta, no em toquis l'aire condicionat, gràcies. No, queda dit això, no? Que va ser una època gloriosa de la banda. Crec que ho podríem anar deixant aquí. Moltes gràcies a tots per haver acceptat participar en aquesta tertúlia i compartir amb nosaltres el vostre record sobre la banda.
En el proper programa repassarem tot el que va donar de si la quarta dècada de la banda, la que va del 2005 al 2014. Abans, però, us deixem amb una de les cançons que formen part del disc Expressions. En aquesta ocasió, A Friend Like Me, banda sonora de la pel·lícula Aladdin.
Que vagi molt bé.